Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Pol Prats.
Bona tarda, són les 6. El Partit Popular de Cangas a Pontevedra tanca files amb el regidor José Luis Gestido després que aixequés la mà a la tinent d'alcaldia i regidora del PSOE, Iria Malvido. En un comunicat publicat fa poca estona, el PP nega que es tracti d'una agressió i acusa el Partit Socialista d'orquestar una campanya de difamació per treure's el regidor popular del mig. Al vídeo es pot veure com el regidor popular va aixecar-se de la seva cadira al ple i es va dirigir cap a la representant del PSOE per amenaçar-la. La socialista ho va gravar amb el seu propi telèfon mòbil i va aconseguir apartar-se de Gestido mentre els seus companys es van aixecar de la cadira per recriminar l'actitud del popular. La reacció del PP arriba un dia després que la portaveu del govern espanyol i ministra d'Educació, Pilar Alegría, demanés la dimissió de José Luis Gestido. La ministra li ha demanat que plegui a través de Twitter, on ha compartit un vídeo on es veu el moment en què el regidor popular li aixeca la mà a la regidora socialista. Alegría ha afegit que les agressions físiques no es poden tolerar en cap cas i exigeix al PP que posi ordre a les seves files i acabi amb aquesta mena de comportaments entre les seves files. En paral·lel, Alegría també ha demanat la dimissió de Javier Ortega Smith després que agredís a un regidor de Més Madrid al ple de divendres de l'Ajuntament de Madrid. I en clau internacional, Rússia assegura que ha aconseguit la major victòria militar al Donbass des del mes de maig. Aquesta tarda, el Kremlin ha anunciat que les tropes russes s'han apoderat de la ciutat de Markina, a l'est d'Ucraïna, un important bastió de Kiev que resistia des de feia mesos als atacs russos. L'anunci l'ha fet aquesta tarda a la televisió pública russa el ministre de Defensa, Sergei Shoigu.
A sota la ciutat hi ha tot un sistema de túnels subterranis. És una bona xarxa i pràcticament cada carrer té el seu propi sistema, ben fortificat i bastant complex. A més, la ciutat estava molt ben protegida. Ho hem aconseguit gràcies a les accions decisives dels nostres soldats.
Aquesta és la primera victòria russa que se'n té constància dels últims 6 mesos. I en clau de successos, els homicidis a Catalunya s'han pràcticament doblat durant el 2023 en comparació amb l'any passat. El 2022 n'hi va haver 42 i aquest any ja n'hi ha hagut una setantena. Els dos últims que investiga la policia van passar durant la matinada de diumenge amb poques hores de diferència. El primer a Barcelona. Un home de 32 anys va morir tirotejat al districte de Sants-Montjuïc. La policia està buscant l'autor dels trets que va poder fugir en moto. La principal hipòtesi és que es tracti d'una possible venjança. I l'altre crim d'ahir va passar a Santa Coloma de Gramenet. Un home en va apunyalar un altre i la víctima va morir a l'hospital a causa de les ferides. En aquest cas, l'autor es va entregar a la policia i ja l'han detingut. I un altre punt, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dissabte 5 noies per robar 40 ampolles de perfum d'una tenda. Va passar en un centre comercial de Nou Barris, un botí valorat en més de 3.000 euros. Van intentar endur-se les ampolles de perfum amagades entre la roba i dins de bosses, però un vigilant de seguretat les va enxampar a la porta i va avisar la policia de seguida. I ara, els esports. Acaba d'arrencar la tradicional jornada nadalenca de l'NBA amb diversos partits en horari europeu. A aquesta hora és en joc el New York Knicks Milwaukee Bucks. A 8:45 començarà el Denver Nuggets Golden State Warriors i a les 11 arribarà el plat estrella, el plat fort del dia, Los Angeles Lakers Boston Celtics. De cara al dia de Sant Esteve tornarà la competició a Europa en partit de l'Eurocup pel Joventut de Badalona, que rebrà el Venècia a 8:45 del vespre, i pel que fa al futbol, l'activitat la trobarem a Anglaterra amb el Boxing Day a la Premier League. Entre els partits destacats hi haurà un Manchester United-Aston Villa. I tot plegat el dia en què la Copa de Nadal ha batut un rècord històric de participació en la seva edició 114. Ho ha fet amb més de 400 nedadors i amb el desè triomf consecutiu per Guillem Pujol, en categoria masculina. Pujol ha completat els 200 metres per les aigües del Port de Barcelona en només 2 minuts i 17 segons. I en categoria femenina, la victòria ha estat per la nedadora olímpica Jimena Pérez, que ha marcat un temps de 2 minuts i 29 segons. I el temps, el que queda de tarda de Nadal, no ens portarà canvis i es mantindrà La tranquil·litat, amb un cel ben net de núvols al conjunt del país, però amb boira persistent, en canvi, al Pla de Lleida, al Priorat i a l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquestes zones emboirades, l'ambient continuarà sent molt fred i humit, mentre que la resta de l'ambient serà més agradable. Això sí, aquesta nit tornarà a ser freda a tot el país, amb noves glaçades a les planes de l'interior i a les valls del Pirineu. Això és tot per ara. Us deixem amb el versió RAC1. Més informació d'aquí a una hora i al portal de notícies RAC1.cat.
Versió RAC 1, especial dia de Nadal. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway.
Què tal? Aquí estem a la tarda de Nadal, als vols de les 6, amb Sergi Pàmies. Sergi, què tal?
Bona tarda.
Bones festes.
Bones festes.
Bon Nadal. Bon Nadal. Trobar-nos el dia de Nadal a les 6 de la tarda no és habitual. Les coses com són, no és habitual, és un fet excepcional. Has triat aquesta cançó, que m'agradaria que ens expliquessis, perquè has fet un sortit cuetre de cançons. Més sortit birba, perquè soc més de birba que de cuetre.
Jo també. Perquè quedaven, el cuetre sempre quedaven 3 o 4 d'aquestes embolicades, aquelles que porten cel·lofana, que quedaven al fons i ningú s'atrevia, i en canvi birba volava tot.
És cert.
És veritat que la neula grossa de birba, era la última.
Sí, aquesta no acabava de... No té massa sortida. I la de l'ametlla, aquesta que va amb l'ametlla, tampoc té massa
sortida. Però acabaven tot.
En canvi, el cuetre costava més de sortir.
És més, alguna vegada es llançava la caixa amb alguna cosa dins.
Sí,
perquè anàvem tan sobrats.
Sí. Bueno, volia preguntar, ens has triat Chuck Berry.
Cuidao. Doncs Chuck Berry té una Nadala. Que, clar,
en té més d'una.
I, clar, penses Chuck Berry i Nadala, no lliga, però sí, vull dir, lliga. I aquesta cançó es diu Run Rudolph,
és la
bèstia del nas vermell. I aleshores el que li diu al Chuck Berry és corre, gairebé com dient, si no t'espaviles...
Fotrem tard. Perquè el Rudolph és el reno,
el
que porta...
I a més està molt relacionat amb la imagineria nadalenca anglosaxona, tot això. Llavors, clar, quan el Chuck Berry et diu Rudolph, vol dir que corre, si no t'espaviles et talaran i et fotran el cap com a la paret, com si fossin el rei Juan Carlos.
Que ara que dius això, m'ha vingut al cap que aquest clàssic d'aquestes dates de Nadal, que són aquestes pel·lícules de Nadal, saps? Que són tot paranoels amb problemes, que no arriben els regals, no arriben a lloc. Tens alguna en especial? Perquè, per exemple, les que programen ara segur són que fan 20 anys, Love Actually, que és un Nadal una mica, però mira, no hi ha Papa Noel.
Això abans era infal·lible, era com la Setmana Santa. Tu deies, faran Que Bello es Vivir, faran el Love Actually, i en tenies 4 o 5, però és que hi ha hagut un fenomen nou que ha canviat les nostres vides. El Nadal d'aquest any és com una... acumulació de canvis que s'han produït i que han fet veure que no s'havien produït. Però ara hi ha un tema, que és Netflix. Netflix, des de fa 15 dies, 3 setmanes, cada setmana estrena 700 pel·lícules de Nadal, que són totes iguals. Són comèdies romàntiques en què hi ha dos idiotes, a vegades homosexuals, a vegades heterosexuals, a vegades de races diferents, a vegades de religions diferents, que tots porten aquells jerseis...
De Nadal?
Sí, però...
Que jo no,
Jerseis de Nadal de països en els que es tortura gent a Guantánamo. És a dir, són jerseis que a la nostra vida ens hauríem posat. Però, com hi ha Netflix, i nosaltres fem tot el que diu Netflix, el que hem anat és incorporant a les nostres vides aquells jerseis. Jerseis i mitjons. Com que no tenim prou imaginació i criteri i personalitat pròpia per defensar els nostres hàbits, que és, sobretot, no et posis mai un jersei d'aquest tipus, això és el que feia els nostres... Sempre t'has de preguntar què farien els nostres pares. Tu li portes al teu pare, o al meu, un jersei dels de Netflix i et mira com dient, per qui m'has pres?
Exacte.
És a dir, hi havia una dignitat popular que no tenia a veure amb la classe social. Era una dignitat que la tenien els rics i els pobres, els humils i la classe mitjana. Tu tenies una dignitat. Aquesta dignitat t'impedia fer una sèrie de coses. Una d'elles, posar-te aquells jerseis escandinaus. Què passa ara? Com que ens anem idiotitzant i anem assumint de manera gregària tots els hàbits que ens venen imposats, acceptem aquests jerseis. Per què els acceptem? Perquè si posem Netflix, totes les pel·lícules, però al 100%, siguin comèdies o drames, porten aquests jerseis. Llavors pensem, igual l'idiota sóc jo, i ens anem a comprar, que evidentment hi ha gent ja molt disposada a vendre's. Són uns jerseis que només te'ls pots posar per Nadal, això ja és sospitós. Si a més t'has de posar un gorro de Pare Noel, tenir aquell... després el vesc, no? La planta aquesta que es posa a la porta. La tradició de fer-se un petó sota el vesc perquè això donarà sort.
No ho sabia, això.
Ui, això també ve de les pel·lícules. És a dir, ara hi ha un problema, és un problema, el que passa és que el govern català té problemes més importants.
Està amb la sequera i d'altres coses.
Està amb la sequera, està amb l'informe PISA.
Està amb la dutxa.
Que està relacionat. L'informe PISA i els jerseis escandinaus estan relacionats.
De quina manera estan
com més jerseis, menys comprensió lectora. D'acord? Com en un país en què tu vegis que porten molts jerseis d'aquest tipus, si no són els creadors de la moda, com els escandinaus,
els autòctons,
tot el que més és idiotitzar el poble. I aleshores, com més idiota és el poble...
Més consum de jerseis de Nadal.
I menys comprensió lectora. Perquè vol dir que les neurones, en comptes d'ocupar-se pel que han d'estar, els hi agrada posar-se...
Jerseis de Nadal.
I a més, hi ha un tema, que és amb les parelles, homosexuals o no. Perquè també amb això ens hem tornat
molt
feliçment oberts.
Sí, oberts.
Hi ha aquesta cosa del Nadal... És una frase que detesto. Diu, no, el Nadal ens agrada molt quedar-nos a casa.
Exacte.
Sofà, manteta i sèrie.
Exacte, sí senyor. I és més, fa poc m'ho deia, no diré, un muntó de musical de la casa. Va dir, jo he passat Nadal, que és el que més m'agrada. Sofà, manteta i sèrie.
Però, com que estan ja en plena voràgina de l'avorriment i de la desídia mental... es disfressen de Nadal i es posen el jersei. I a més, com que són parella, s'han comprat un jersei igual. De manera que si la policia entra en aquell domicili, cosa que recomanaria, que de manera aleatòria, de tant en tant, la policia entrés als pisos catalans...
Perquè els narcotraficants sempre els trobes en calçotets. És una cosa que no he acabat d'entendre mai.
Sobretot si són russos, els posen al terra i se'ls hi veu el cul. És sempre... com els lampistes. Hi ha dues categories de persones que se'ls hi veu a l'inici del cul, que són els lampistes, quan venen a arreglar-te alguna cosa a casa, i el narcotraficant, quan és detingut a TV3.
Exacte. És dir, bueno, aquesta gent sempre estan en calçotets, jo no ho entenc, no utilitzen pijames, no utilitzen jerseis d'aquests que estàs comentant tu.
Però aquests no els enxamparan amb això.
Els enxamparan amb els jerseis.
Amb els jerseis, la manteta, aquesta falsa calidesa, si pot ser...
De la manteta,
però... Això vol dir que la parella està allà a les últimes. És el que es coneix com a parella moribunda. I la parella moribunda, jo crec que és bo que de tant en tant els hi posin emocions a la vida i entri...
I que entri la policia.
La policia amb les sirenes i el Chuck Berry sonant, Ron Rudolph.
Que aleshores se li genera...
Se li genera rock and roll.
Però clar, ells estan veient sèries. Per tant, hem perdut una mica el que serien els clàssics, allò que dèiem.
Ara.
El Solo en casa. El Love Actual. Això te fa 20 anys.
Però continua, Això continua. Això són els nostres clàssics, que són aquests que has dit tu. Sol en casa, Que bellos vivir i Love Actually, que a més Love Actually li va donar una pàtina, una certa modernor.
Que hi ha una escena del que tu, que ets cinèfil, hi ha una escena que sempre m'ha sobrat, unes escenes de Love Actually, la història dels que roden...
Tothom està obsessionat amb la història portuguesa. No, a mi no em desagrada.
No, aquesta encara te la faig. Però no, volia comentar l'escena o la seqüència de que estan rodant una pel·li porno.
Sí.
Amb una pel·lícula nadalenca, que jo m'hi trobava...
O sigui, per exemple, estava la modernor. La modernor de la pel·lícula era...
Però això, per exemple, que jo veia amb la meva filla, perquè aquesta pel·li té 20 anys...
Sí.
És
un moment incòmode.
Exacte, perquè ella li està... Seguimos con la secuencia, no? I aleshores, clar, estan allà fent una... Bueno, una fellatio, no? I clar, a mi em va generar...
Això
el meu. Per mi, que aquella, o sigui, el que seria aquella història... Si vols fer una pel·lícula de Nadal, te la pots estalviar.
No caldria. Però pensa que estàs parlant en un país en el que a les escoles s'ensenya a la gent de 6, 7 i 8 anys a masturbar-se. Que formen part del pla d'escolar de moltes escoles, perquè es considera que la criatura ha d'entrar en contacte amb el plaer del seu cos de manera natural.
Això vols dir allà.
No, aquí.
Ah.
Vull dir aquí. És a dir... que això ha anat a més. M'imagino que introduir aquest tipus d'escenes...
No em constava que hi hagués aquest tipus d'educació.
Doncs tenim una conselleria que té unes recomanacions que són molt atrevides.
Aleshores estic com desconnectat.
Ara, estàs desconnectat de la realitat.
Clar, és que ara pensava que era allà, a Gran Bretanya.
Aquí també. Aquí els agrada molt això. Com abans puguem amargar la vida dels nostres fills, millor. O complicar-los-hi més que amargar-los.
Sí, clar.
Llavors, clar, aquest tipus d'escenes m'imagino que deu potenciar el diàleg entre pares i fills. Perquè tu saps que hi ha una altra estupidesa que es recomana dialogar amb els fills, cosa que és absurda, perquè precisament la gràcia de la relació pare-fills és que no es dialoga. És a dir, és una relació purament sanguínia, cosanguínia.
Però ni el dia de Nadal, per exemple, avui que estem a Nadal.
Es parla, però no es dialoga. És a dir, s'emeten sons per la boca de la cara que l'altre rep a través dels pavellons auditius externs i s'assimila una informació, però és un territori neutre. Si es dialoga de debò, hi ha lio segur. Per tant, com que el Nadal és una...
Sí, bueno, teòricament...
Hi ha temes que no es poden tractar...
Has de fer una llista, no?
Sí,
de...
i inclús a vegades l'actitud és de... Bueno, no prenguem mal, tinguem un dia tranquil. Vol dir que es tracten uns temes molt mínims. És gairebé de tertúlia radiofònica. Vull dir, es parla...
Una cosa limitada.
Però pensa que de l'actualitat gairebé no en pots parlar. Tu imagina't un dinar de Nadal que hi hagi 8 persones, entre la família pròpia i la família política, d'acord?
A veure, temes tabú aquest Nadal, per exemple.
Tu no pots parlar de la guerra d'Israel?
No.
Perquè és molt probable que tinguis...
Una a favor dels palestins i una altra a favor... I a més és un tema...
O pitjor encara, un equidistant. Algú que sigui capaç de trobar coses...
Però aquest pitjor no, aquest en aquest cas seria el millor, perquè seria el que tindria més...
No, però a Catalunya l'equidistància et foten escales avall. Perquè no pot
vols
ser...
Vols dir que sempre t'has de... A Catalunya...
Blanc o negre.
Exacte. No estem per equidistants, no?
Ara.
Equidistants no és fora.
L'equidistant està molt mal vist en un dinar de Nadal. Tot i que... l'esperit nadalenc hauria d'anar cap aquí.
És per això t'ho deia, dir que l'equidistància que té...
No. No sé que sigui la mare. Ja. Si és la mare,
la figura, la mare és la que té més.
La figura materna pot ser equidistant.
Tot i que a vegades la mare...
Normalment no ho és.
Exacte.
Perquè normalment la mare porta un bidó de benzina.
Mira, m'ho has tret del cap. Quan sembla que la cosa està acabant...
De cop i volta...
Que dius, arribem a allò que se'n diu...
Els torrons.
Exacte, a la platja, dius, estem arribant als torrons, estem acabant. Aleshores, entra la mare amb el bidó de benzina i diu... Que tinc una...
Per cert,
això de l'amnistia és una vergonya. I ja està, però entra així la cosa, saps? El debat, i ja hi som, ja està.
Ja hi som, per tant, jo crec que...
Palestina i Israel, no.
Amnistia tampoc. Sempre estem parlant de formats una mica amb gent, eh? Amb un dinar de 4 persones...
No, això ja...
Pot passar que tothom pensi més o menys
però
igual.
Però amb més gent, no.
Però sobretot amb la família política. Pensa que es reparteix 25...
Potser hi ha un perfil que es produeix, que és un que vol tocar tots els temes...
Home, normalment el cunyat...
que està en possessió de la veritat, de tot el que hi diu, perquè ho ha llegit i tal, i pam, i llavors entren amb uns monòlegs que no hi ha manera de tallar-ho.
També és veritat que en els últims anys s'ha observat, és un fenomen que està documentat, que el cunyat té un interès especial en canvi climàtic. És a dir, que Israel, amnistia, té solucions pròpies, ràpides. Però el que li té molt presa la mesura és el canvi climàtic. Ell li diu emergència climàtica. I aleshores té moltes teories al respecte. Per tant, és una tabarra que t'agafa una mica més de lluny. És menys passional. És a dir, ell pot deixar anar les seves teories.
Perquè ell aquí entraria aquest any, per exemple, introduiria la sequera?
Home,
total, no?
No ho dubtis. I a més té solucions. Té solucions i d'alguna manera està indignat pel fet de que no, de que els governs
no prenguin solucions.
A no ser que sigui un negacionista. que també n'hi ha.
També n'hi ha, també n'hi ha, sí.
També
sí,
n'hi ha,
sí,
que, clar, que et dirà, no, no, tot això és la mama.
És un altre tema que tampoc pots, pots
sí,
tocar.
Sí, però fixa't, tu estàs amb un dinar sí. de Nadal, que ja és en si una convenció trista. Tens un cunyat que l'has de suportar, que és una segona convenció trista. Tu què t'estimes més? Que, que tregui el tema d'Israel o del canvi climàtic?
No, del canvi climàtic, home, del canvi climàtic.
És a dir, tu dius, patirem menys.
Sí.
Serà igual de xapa, però, com a mínim, no prendrem mal.
I pot ser que, per exemple, Sergi, en aquests dinars, quan es busca un moment de distensió, es tregui el Barça?
Home.
Perquè...
Però, clar, el Barça...
No, però tots van en contra. O sigui, si ja es produeix aquest moment de distensió, si el Barça va malament, aleshores tots aniran contra el Xavi, contra l'entrenador. Si va bé, doncs aleshores es farà una lluança de l'equip, del joc... Vull dir que és una mica...
Has tocat una cosa molt important.
És una cortina de fum.
Que són els temes que ja tenen musculatura pròpia. És a dir, aquest... recurs
sí,
Barça...
Clar. Dius, ara traiem el Barça, saps?
O els que són de l'Espanyol, sí, l'Espanyol, sí, sí. Ja no et dic els de Girona, ja no et dic els del Girona, és un tema que ja el vam viure amb els nostres pares, ja el vam viure amb els nostres avis,
exacte, sí,
de manera
sí.
que ja sabem el que hem de fer. És com ballar el vals. Tu saps que és un, dos, tres, quatre, saps? És a dir, que és un ritme que només has de mirar el que fan els altres. Per tant, quan es treu el tema del futbol, gairebé és com el tema del temps.
Va, no, per això, és com temes... temps mort.
Ara.
És com buscar un temps mort.
I gairebé t'has de deixar portar. Hi ha una inèrcia de la conversa. Tu et vas deixant portar, vas dient idioteses una rere l'altra, perquè no tens ni idea ni del Barça ni de res.
Ni de res. Ni de res, saps?
Que jo recomano que ens mantinguem en aquest estatus, eh? No saber res és una... O sigui, per dir-ho a la manera del doctor Guix.
Sí.
És una forma de felicitat. És a dir...
No saber res.
No saber res. Perquè com més saps fefaentment alguna cosa, pitjor. Perquè tens més informació i més possibilitats d'angoixar-te. La ignorància és un primer pas per la felicitat. I això explicaria la quantitat d'ignorants que hi ha. És a dir, no és casual que siguin majoria.
Sí, vols dir que està buscat?
Està buscat. És a dir, és un recurs... com ho diu aquell professor que diu que tots som idiotes?
El doctor professor Eudald Carbonell.
Eudald Carbonell.
Exacte.
És a dir, és la tesis...
Mira, podem recordar...
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil. O evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió. No hi ha més qüestió que aquesta.
Què li passa al professor Carbonell? Que és... intel·ligent,
il·lustrat.
Clar. Per tant, està en una situació de conclusions d'angoixa. El que no sap és que el món continuarà idiotitzat eternament,
clar.
Perquè la ignorància, la idiotesa, ens protegeix. És...
Però això està ben vist, això que dius. Perquè tu, el no saber coses...
És que si no, no s'explica.
Et dona una pau.
I fa que la gent suporti condicions de vida absolutament extremes.
Aleshores, això potser ens porta a la preocupació, o sigui, a la preocupació, al fet de buscar aquesta felicitat, al viure de la ignorància, de que t'entretinguis amb els TikToks i aquest tipus de coses, que això no et genera cap preocupació.
No, fixa't que la majoria de recursos per provocar el miratge de la felicitat... Són addiccions.
Clar,
és a dir,
senyor?
Et fa una addicció a la tecnologia,
clar.
Fa una addicció a les drogues, et fan una addicció al sexe... És a dir, són coses que tu acabes creient que ets feliç perquè, en el fons, estàs consumint alguna cosa a lo bèstia i t'està limitant tota la teva capacitat. Però tu ets feliç, bueno, feliç, o moderadament feliç, o no ets tan desgraciat, perquè al final... Es tracta de no ser tan desgraciat com el que tinguis a prop. Per tant, sempre pensem que el fet d'ignorar en una conversa de Nadal els temes dels que es tracten, això no vol dir que hagis de callar.
Però et donarà un plus de felicitat.
Tu dius una idiotesa en un context en què la idiotesa està admesa, perquè a més fa temps que no et veus amb la família.
Exacte.
En el fons és una excusa per parlar, perquè també els temes s'acaben. L'avantatge de la nostra època és que hi ha molts temes, Toni. Pensa, això el 1912...
Clar, de què parlaves?
De la Primera Guerra Mundial devien parlar o...
No, encara hi havia tema aquí.
Però vull dir que no hi havia tant... Ara agafes el telenotícies...
Intel·ligència artificial...
Ara, home...
Intel·ligència artificial,
aquest
serà un dels temes, intel·ligència artificial.
Aquest els cunyats...
Intel·ligència artificial.
Llavors hi haurà algú que tindrà teories com serà el Nadal. O sigui, el Nadal ens permetrà, amb la intel·ligència artificial, simular... que estem presents en dinars de Nadal en els que en realitat no hi som. través d'hologrames.
Després hi ha un aspecte aquí que parlàvem del dinar, però clar, aquí hi ha una qüestió que jo he viscut, que és qui obre la caixa dels trons en el moment de qui és el primer que marxa. Sempre, el primer que marxa sempre és mal vist perquè l'excusa pot ser que ha d'anar al cinema, potser que ha d'anar al teatre o han d'anar a buscar els seus fills, bueno, el que sigui. El primer que marxa sempre serà el més criticat.
Però hi ha un tema, Toni, que jo crec que tu el dia el deus començar a viure. Quan hi ha gent jove,
sí,
el primer que se'n va sempre és el jove. Perquè ha quedat.
Exacte. Sí, senyor. Sí, senyor. Ha quedat i ja...
Jo recordo, quan jo era jove, els primers que ens escaquejàvem d'aquests dinars érem els joves. El sector jove, els cosins.
Sí, exacte.
Els cosins.
Ah, exacte, que marxaves.
Que, a més, com que ara tenen mòbils, ho
clar,
diuen.
Clar.
D'aquí 5 minuts...
Fotem el camp.
Tenen una
emoticona. Nosaltres quedàvem.
Home, nosaltres quedàvem. Tenen una emoticona i nosaltres, la nostra frase és... Hem quedat.
Exacte.
No es donava més informació.
Exacte. Hem quedat, aprofitem aquesta tarda i anem al cine, que sempre era com una excusa.
Això ja és donar molta informació.
Ja.
Hem quedat. I llavors se'ns tolerava el fet d'anar-nos gairebé amb els torrons i els cafès allà.
Ja, perquè...
Hi havia un moment culminant, que jo crec que no sé si s'ha perdut, però a casa meva s'ha perdut segur, que... Les persones joves que se n'anaven de la taula, si en aquella taula hi havia oncles, passaven el rasclet.
Sí.
De manera que tu et posaves la jaqueta i anaves donant petons a oncles, etílicament ja molt passats de volta, gent amb una obesitat mòrbida important, que procedien a posar-se la mà a la cartera i dissimuladament donar-te un bitllet.
Exacte. Que el bitllet era el que es valorava, no la moneda.
És més, el noi jove que se n'anava feia aquesta comèdia amb una urgència econòmica important.
Exacte.
I d'alguna manera opinava sobre la textura econòmica del bitllet.
Home, clar.
De manera que amb una passada podies recaptar...
Sí, feies feina.
Feies el Nadal. Llavors tots els joves anaven passant i anaven passant el rasclet.
Sí, senyor.
Compte amb això. No sé si s'ha perdut, perquè a casa meva ja et dic...
No ho sé. A casa el que passa que la sensació que tens a casa i d'altres cases que he anat és que cada any es va perdent... viatgers, per entendre's, es perd públic, i cada cop són menys, és com los diez negritos.
Sí.
Uns ja no venen, hi ha les separacions, aleshores aquí hi ha un sector que ja no ve perquè venien amb els fills, però aquests ja s'han separat i van a
però
una altra casa.
Però algun van amb roda nova. Algun porta la roda nova.
Que costa a vegades, aquesta
costa.
Roda nova...
Hi ha una transició...
Aquesta roda nova
costa de...
genera una certa... Perquè hi ha els que estan amb l'antic règim, per entendre'ns, agradava més...
L'antiga
que la nova, eh? Sí. Perquè hi ha un front que havia connectat molt amb la vella, amb l'antiga, i la nova no. En canvi, hi ha un altre front que agrada molt la nova i...
És novetat.
Es celebra que hi hagi novetat i, en canvi, inclús... es critica l'antiga perquè ja es veia venir, saps? Que hi ha molt a la família sempre...
El ja es veia venir és un
clàssic. Ja es veia que aquests dos no hi havia feedback.
A veure si estàs d'acord amb mi. Hi ha un element nou relacionat amb la tecnologia que jo he observat en els últims anys.
A veure.
Que és el face... És a dir, la trucada telefònica amb imatge.
Oh, el dia de Nadal?
Sí.
Home,
amb gent que viu fora.
Sí, senyor. Sí, senyor. Gran.
És un moment d'una ridiculesa grotesca brutal, perquè tant els que estan a l'altra banda com tu, que vas passant el mòbil...
Sí, senyor. Bueno, que jo no ho he...
Jo he vist com està. És un mòbil que va donant la volta.
O una tablet, que encara és pitjor, però...
Però la cara de la persona que està a Toronto
Austràlia... I la cara que ho passa... Que sembla que passi la vecina, no?, de l'església, però amb una tablet i... Saludeu!
Ara!
Saludeu!
I el diàleg que s'estableix és molt absurd, perquè aquest és un gran invent, que tu tens l'oportunitat de parlar amb gent que està molt lluny.
Però
no el dia de Nadal. De manera que és realment un pal. És una nova forma...
A més, això sorgeix de cop i volta. Algú...
Truquem-ho! O bé el que diu, he quedat, perquè hi ha la diferència horària. A vegades has de trucar a Hong Kong.
Anem a trucar
ara que hem quedat i tu estàs enmig de l'àpat.
Que a més no tens cap ganes.
No tens cap ganes. I sobretot el quadradet en el que es veu la cara de consternat de l'altre que està a l'altra
banda. Jo crec que l'altre li és igual.
Home, li sol la polla enormement, però ho ha de fer també, sí, sí, perquè és Nadal, o sigui...
Sí, sí, doncs, comencen aquestes salutacions...
Ara. Ei, què?
I et passen la pantalla...
Estem aquí. Sí. On voleu estar, sí. si us estic veient?
Et passa la pantalla, ara. Saludeu.
I a més, com que aquesta taula és gran,
sí,
la
sí.
pantalla va passant de mà en mà, de manera que la capacitat d'enfocar de la persona
sí.
que té l'estri...
No, enfoca bé. No enfoca...
I sobretot els que van borratxos, sí. que ja són majoria.
Surt gent que ja està en catàstrofe.
I van girant, perquè a més sí. no saben ben bé quin és el procediment.
Clar, tu dius amb el mòbil, jo he viscut això amb tablet. Llavors amb tablet encara tot es veu més gran, saps?
Veus doncs jo ho he viscut amb mòbil en els últims 3 anys.
Ah, sí, sí. I anem a connectar. A més, apareix de sorpresa, no s'avisa.
I això vol dir que, a més, això té molt a veure amb que molta gent del nostre país, en els últims 10 anys, molta gent jove d'aquests sí. que passaven el rasclet, s'han anat a viure fora.
Sí, perquè aquí...
Ara. Perquè les oportunitats són perfectament descriptibles. I aleshores aquests es viuen fora. I sí, de vegades viuen... fan l'esforç de venir per Nadal, però sí, de vegades sí. viuen lluny.
No,
per les dates no els hi va. Canadà, Austràlia, Tailàndia, Hong Kong, ostres.
Sí.
Llavors allò es converteix en una escena. Jo trobo que això és nou.
Tens tota la raó.
Això és una cosa que a mi m'inquieta. Jo pateixo pel moment. Dic, ara s'està a punt de produir el moment...
N'hi ha entusiastes d'això, que els encanta...
És més, et diré que dels que reben la trucada...
També un punt demostratiu de que domino la tecnologia...
Jo crec que és sentimental.
Tu, perquè ets més bona fer que jo. Jo sóc encara...
No, però, per exemple, imagina't una família que hi és tothom, però la nena o el nen...
Però a vegades passen famílies que ja tenen... que estan amb d'altres... O sigui, no sé si m'explico. És a dir, estan amb una altra família... Suposem, no? Que ho suposem, que és un suposar. Un familiar que s'ha casat amb una altra persona que és d'un altre país, suec, no?
Sí.
I aquest suec té una família i estan a casa dels suecs. Clar. Saps? Llavors hi ha els suecs que parlen suec i anglès, i la teva família, que hi ha molts que no parlen ni anglès. I aleshores
estàs descrivint exactament la meva situació. Sí.
Jo
m'estic comunicant amb la família d'un canadenc. No ens entenem perquè no parlem l'idioma, però ens hem de saludar efusivament.
Clar, i aleshores és...
Perquè, a més, el meu gendre, en aquest cas, que és més llest que la gana, el que fa és passar de seguida el mòbil.
Tajes
que hi ha d'aquella taula.
I aleshores els altres...
I l'únic element que té això de positiu és que constates que està més tajes allà que aquí. És a dir, penses, hòstia, aquests tios porten una merda.
Porten una merda
molt més important.
El que passa que el dubte que sempre he tingut jo, aquests països celebren la nit de Nadal o el dia de Nadal. Perquè
depèn
jo
del país.
Recordo un any que els meus pares va haver-hi una crisi familiar molt forta i no recordo, però era una crisi molt important, molt. I aleshores els meus pares van decidir que tot a fer punyetes i van trencar el que era la tradició de la de fer Nadal a camp la família i vam anar a Roma. I aleshores vam anar a les dates de Nadal a Roma. I va arribar la nit de Nadal, estàvem en un hotel, i la nit de Nadal, jo recordo que em vaig fotre un sopar que vaig pensar, hosti, tu, quin sopar m'he fotut a l'hotel, però era realment espectacular. Però què va passar? Que el dia següent que vaig pensar jo dic, ara ve el dinar de Nadal. Ara ve el plat fort. Plat fort era la nit de Nadal.
És que jo et diria que molts països,
nosaltres ens vam quedar...
Inclòs Espanya.
Amb un pam de nas.
Inclòs Espanya. Molt... L'àpat important és el previ a la missa del gall.
Clar, però això, per tant, tu, si no vas informat com nosaltres, que érem uns documentats...
Aquí hem fet el doblete, perquè aquí realment la tradició era del dinar de Nadal.
Exacte.
Però a l'haver-hi tanta immigració espanyola en els últims segles, sobretot el segle XX, doncs tot el tema del sopar de Nadal, amb el qual tenim tres àpats. Tenim 24 a nit, perquè la majoria de famílies o són d'origen o tenen elements que han vingut d'aquestes onades migratòries. Gent d'aquí, catalans, que han adoptat aquests... Tens el 25, perquè el 25 és
el dia,
el propi nostre.
Exacte.
I tens el 26.
El 26, que ja estàs...
De manera que és el dia dels dietistes. És a dir, hi ha una... si es pogués veure des de l'espai, saps? Mm-hmm. A vegades els cosmonautes diuen, hòstia, veus totes les llums de les grans ciutats, Los Angeles, Hong Kong, Tòquio, ho veus il·luminat, doncs això igual, però amb el colesterol. Tu estàs...
brillant.
A l'estació...
Hòstia, sí que...
A l'estació espacial.
Sí,
mires en aquests tres dies i Catalunya és un focus de colesterol
que
il·lumina tota la capa de la Terra, perquè hi ha pocs països que tinguin tres.
Clar, per això dic que vas amb la il·lusió del dia de Nadal, dius, no, aquí, perdoni, aquí celebra. Escolta, hem de fer una pausa, amb el teu permís, que hem d'anar a fer uns, com diuen a Argentina, uns comerciales, i tornem, en 3 minuts. No marxeu.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
A la xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona et desitja bones festes. Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Des de Motorquet Premium, concessionari oficial Volvo, us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Volvo Motorquet Premium us desitja bon Nadal.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
Melekelekimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night.
Selecció musical en aquesta tarda de Nadal amb el Sergi Pàmies. Ara, què ens has triat aquí?
Bing Crosby, que és un especialista. És un especialista en cançons de Nadal, va fer molts discos, va vendre muntanyes, i en aquest cas va fer una adaptació d'una cançó típica de Hawaii, que és la cançó nadalenca, el Christmas Song
de Hawaii.
De Hawaii, que es diu Mele Kalikimaka, que ell ho diu al principi, Mele Kamila, Doncs Mele Kalikimaka és la paraula que fan servir per cantar
a Hawaii.
A Hawaii.
Encara que parles de Hawaii, estava pensant, no sé si m'agradaria un Nadal amb calor. O sigui, un Nadal a Hawaii o un Nadal
Argentina.
A Argentina. No sé si ho portarien bé, això.
Però a mi m'encantaria.
Ah,
no he pogut passar-ho mai. No he
perquè, clar, jo Nadal l'associo a fred...
Però clar, com a variació.
No, bueno, sí, clar,
pensa
però...
Que no sé,
és molt estrany, amb molta calor...
Van a la platja.
Sí,
i,
clar, però...
I fan assados.
Sí, sí, no.
Ha de ser divertit una vegada, dic, després.
No, però vull dir que ja ho fan cada any.
A mi m'hagués agradat.
Sí. Pues a mi no sé, no ho tinc massa
clar. Bueno, perquè tu ets el gran defensor del fred.
Jo fred. Fred a tope, a tope.
Ah, sí, i jo sóc...
M'agrada el fred. És més, tinc un grapat de parques i coses que m'he anat comprant i ja no me les puc ni posar, ja les hauré de fotre
amb el canvi climàtic.
Escolta, volia preguntar, què en penses de l'amic invisible? Que és, algunes famílies Sí,
mira.
Ho fan el dia de Nadal, no?
T'he de dir, has tret un tema important.
Home, clar.
Biogràficament important. Jo no sabia que existia... França no existeix.
L'amic invisible.
L'amic invisible no existeix. Jo vaig arribar aquí al 71, i t'he de dir que al 71 no es feia l'amic invisible. Jo no en tinc constància. Ni els amics, ni ningú et convidava. Hem de fer... No. Jo diria que en la meva vida apareix el primer amic invisible a la feina quan jo tinc 18 anys, 1978, que una de les noies de l'oficina diu hem de fer l'amic invisible. I jo faig el que sempre he fet amb totes les coses catalanes que no entenc, que és fer veure que sí que ho entenc. Saps? Si s'hi ha mal, l'amic invisible. Ni puta idea. Arribo a casa i li pregunto a la meva mare. Mare, he de fer l'amic invisible. I em mira com dient, vés-te'n a la merda, no sé de què m'estàs parlant. Jo estic fent la revolució, estic fent llibres, clar, estic defensant les dones. A mi que m'has de venir amb aquesta cosa que no sé ni el que és, perquè ella portava 40 anys separada del país. De manera que em quedo amb poques possibilitats d'esbrinar què collons és l'amic invisible. Llavors em deixo portar. Vaig preguntant, què s'ha de fer? Diu, compra una cosa de baix preu. Això se'm va dir. Sí, hi ha un límit de preu. Aleshores hi havia límits de preu. Però límits molt tirats, eh? Parlo que aleshores eren pessetes, però igual eren 100 pessetes.
Compra alguna cosa de 100 peles.
Sí. Llavors les posem en un lloc i després això reparteix, saps? Aquella... O sigui, aquesta cosa aleatòria i estúpida.
Sí, exacte.
Llavors jo anava pensant, home, com a... Primer, la sorpresa d'una tradició nova. Jo no n'havia sentit parlar de
l'invisible. Sí, sí.
I, en canvi, de cop i volta... I vaig relacionar-ho amb el franquisme. Vaig pensar, igual això és... La democràcia ha recuperat l'amic invisible.
Devia que era de l'època de la República.
Ara. Vaig pensar així, perquè tot funcionava així. De manera que em vaig deixar portar. Vaig fer un o dos amics invisibles. Un o dos. Tota la resta de la meva vida, amb una maestria que m'honora felicitar-me a mi mateix, he esquivat l'amic invisible... Fins al dia d'avui.
Però estem parlant... O sigui, t'ha anat voltant pel...
Alguna vegada m'ha vingut, però jo sempre he sabut anticipar-me i fer una finta per evitar
a l'amic invisible.
Ho trobo una estupidesa màxima. Ho trobo un recurs per la gent que necessita companyia i vida social i que han de multiplicar les ocasions per lligar i tirar la canya. No li veig cap altra explicació. Hem de dir que és una causa... Molt respectable, eh? Tot el que sigui que la gent...
Bueno, però l'amic invisible tampoc et relaciona
sí,
molt, perquè...
Sí, però hi ha una cerimònia.
Ah, bueno, sí.
Hi ha una cerimònia.
Perquè, o sigui, tu reps el que toca, no?
Sí, el que et toca, però d'alguna manera és una cosa...
Es nota que estic molt posat, també,
sí,
amb l'amic invisible.
Sí, és una cosa
perquè
comunitària.
Perquè jo també sóc una mica com tu, que sempre m'he escaquejat, perquè penso, ara aquí em tocarà un regal
no,
que a mi no
m'interessa...
Però
és
que
és més...
I què em faré jo,
encara no entenc el mecanisme. I llavors, quan els meus fills van començar...
Amb l'amic invisible.
Amb els seus amics invisibles, per exemple... No, és que hem de fer l'amic invisible, que vol dir que jo havia de treure la pasta per finançar els amics invisibles dels meus fills, jo em limitava a pagar, que és una cosa que també recomano als pares. No intenteu entendre
però
què fan els fills.
Pagar.
No, però havia pujat de preu.
Ah, ja està la cosa més... Ja,
aquí
ja
tenim un tema important. Hi ha una inflació de l'amic invisible que s'està produint, tot i que els pares continuen posant un topall,
sí,
perquè,
sí,
clar, hi ha el tema de l'escola, no tothom té la set, llavors ara ho deuen fer per WhatsApp, deuen dir màxim 50 euros, però clar,
bueno, 50 euros, cuidao,
imagina't, o 30.
Sí.
Però clar, jo, o sigui, una mica la meva política com a pare ha estat sempre, tot el que es pugui, això ve del meu pare, el meu pare té una frase que deia, tot el que es pugui resoldre amb diners no és problema.
Ah, bueno, molt bona frase.
Ostres, en un home que no tenia diners. És a dir, ho trobo molt pervers per part seva, com dient, no és problema perquè si es resol amb diners vol dir que no és un problema. Filosòficament, l'argument és perfecte. Ara, si vius en una família que no hi ha diners, vol dir que hi ha problemes que...
Perquè no hi ha diners.
Perquè no hi ha diners, no? Però era savi. Llavors jo vaig, en el tema dels amics invisibles dels meus fills i d'altres coses... He aplicat sempre aquesta política. Tot el que es pugui, que pugui resoldre pagant, t'estalviarà haver-ho d'entendre, haver-hi d'estar a favor o en contra, haver-hi de reflexionar, Després o posar-te o participar.
Clar, sí.
Quant costa? És el primer que has de preguntar. El teu fill et ve i diu, mira, papa, sí, que sí, estem fent un projecte amb uns amics, que potser ens anem a Suïssa. Jo dic, quan? No vull saber res més. Vull que em donis un telèfon de contacte, per si passa alguna cosa, i que em diguis el preu d'aquesta aventura. Llavors, si puc, aplico lo del meu pare. Tens els diners per resoldre aquest problema? Sí, paga. Ja està. I amb el tema de l'amic invisible, a hores d'ara, continuo sense entendre el mecanisme.
Estic com tu. Per això t'ho preguntava.
El que interpreto és que tu compres una cosa que va destinada amb algú,
però que no saps...
que aquest algú no sap que li tocarà.
Ah, saps? Ho sap? No ho sap.
No ho sap. És a dir, hi ha una incògnita que fa que la juguesca sigui més interessant. I crea una situació...
T'ho pregunto perquè aquí en el Versió, l'equip del programa, es va fer una votació fa poc de si es feia o no l'amic invisible. I va sortir que sí, que... Però jo...
Hi ha un sector...
Diguem
de...
que...
És molt impopular sí. Si tu no... Si estàs en contra. Sí. Per tant, jo no m'he manifestat fins avui, per antena. Sí, fins
sí,
avui,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
He aconseguit passar molts controls.
I a Catalunya, perdona, t'estàs posicionant, això diu molt a favor teu, sí. Perquè és blanc o negre, Per tant, en contra de l'amic invisible.
També és veritat que jo he arribat a un nivell de vida social nul·la que fa que... Tampoc tindria possibilitat... Com no em fes l'amic invisible amb mi mateix... És a dir, que em regalés a mi mateix un
sense saber-ho.
Sense saber-ho. Amb la idea de sorprendre'm a mi mateix... Cosa que no descarto, ara que
dius... Però perdona, això et dona per... Tu vas amb un gran magatzem i li dius amb una...
No, un bazar xinès.
Un bazar, perquè
pel preu...
Tens raó,
ben vist. Els
xinus. Desenvolupa. Tu arribes a un bazar xinès i li dius al xinès...
Al xinès.
Busqui'm
algú i emboliqui-m'ho.
I que no ho vegi.
I que no ho vegi.
I aleshores, tu arribes a casa amb la bossa,
senyor?
Obres...
Trec un Benjamín per celebrar-ho, per agafar una mitja taja amb el Benjamín, que és el més sòrdid que hi ha, persona sola a casa, gran, bevent un Benjamín. El Benjamín hauria de posar, Benjamín, entre parèntesis, que no et passi res, la vida és una merda. En fi, és el moment Benjamín, que és...
Vale, estàs amb el Benjamín?
Sí.
I...
Obres el paquet?
Hòstia!
Oh! Quina com l'ha encertat el xinès.
Clar.
I el xinès t'ha regalat una polla d'aquelles que camina sola, saps? D'aquelles que li dones corda i va... Crac.
Però això és això. Bueno, això ja t'ho he solucionat.
Home, ja està.
He solucionat l'amic invisible. Perquè tu, que vius sol, suposo, et fas arbre o pessebre o no? O perquè,
mira,
clar, què fa el solter, o sigui, o el que viu sol? S'ho munta o per la mandra de dir, ara tinc que, saps, anar a buscar la molsa, el pessebre, baixar les figures, muntar l'arbre, val la pena o dius, escolta, ja pel
mira,
que...
Mira, aquí, aquest és un testimoni important. Ah. Estem fent una entrevista ja de profunditat.
No, però això... Jo a casa cada cop em fa més mandra muntar tota
la... Jo fa 10 anys que he vist sol.
Sí.
I he de dir que he passat per totes les èpoques.
Ah, bueno.
Primers anys,
sí.
Que els donin pel cul a tots els del Nadal. Llavors, una mica aprofitaves la teva llibertat.
Ah, deies, doncs està bé.
Escolta, tota la vida aquí pringant amb el pessebre, la mare que els va parir.
Exacte.
Saps què? Aprendre pel cul.
A l'arbre, les boles...
El tercer any...
Sí.
Cosa sentimental... Escolta, doncs, escolta, viure sol no vol dir que no hagi jo de...
Una de mica celebrar.
Un atac de dignitat. Sí. Llavors me'n vaig anar a comprar un arbre, però vaig pensar, res d'arbres...
No, jo no...
Sí. I vaig comprar-me un arbre, collonut, molt maco, a més, petit, com una miniatura...
No són uns que porten unes puntes
sí.
de...
Oh!
Preciós!
Collonut!
És el que jo...
El vaig endollar, i l'efecte que va produir... Ostres! I vaig... Ja els vaig dir que vinguin els meus fills a sopar...
Ah, clar, bé.
I uns dies abans d'anar...
Sí, sí.
I van dir, hòstia, que maco, papa, tal, qual, pim-pam. Bueno... Segon any, vaig desar-ho, quan arriba el moment de la Candelera, vaig desar el puto arbre i el vaig ficar dintre de la caixa i el vaig deixar amb un prestatge.
Sí, clar,
l'any següent, agafo, el torno a endollar i no m'anava la llum. I vaig dir, saps què? Torna el tal.
Ah, torna la teoria dels dos.
Però van tornar els meus fills i van dir l'arbre. I jo els vaig dir, és que no funciona. I aleshores em van regalar un arbre petit, merdós, lluminós, també un objecte, saps? O sigui, tenia forma d'arbre.
Sí, d'arbre.
Però molt lleig. El van comprar els xinos, segurament el vaig pagar jo
indirectament. El mateix, el de la polla...
Els meus fills econòmicament funcionen com Rússia. És a dir, hi ha unes sancions internacionals, però ells troben la manera...
D'esquivar-les.
I aleshores, sempre acabo pagant jo.
Llavors et van portar...
Em van portar una merda. de merda.
D'arbre.
D'arbre.
Que era del xino,
que era del xino,
fet l'amic invisible.
I llavors el vaig encendre i va agreujar el meu, com tu diria, el meu caos sentimental relacionat amb el Nadal. Jo em poso trist per Nadal. Yeah. Em deprimeix.
Yeah. Llavors aquest arbre
està...
Ha estat talat?
Ha estat... No puc destruir-lo, bueno, per si mai...
Per si hi ha hagut tala, saps?
No, tala, perquè llavors si els meus fills d'alguna manera me'l reclamen, bueno, doncs jo que... pugui ensenyar-lo des del llit de mort. Pugui dir, tinc
proves...
Tinc l'arbre. O busqueu tal... Inclús deixar-los en el testament, com a putada de retorn, com el que es coneix com a testament boomerang, que és tornar-li a la teva família les putades que t'han fet.
Per tant, l'arbre...
L'arbre existeix, però no està operatiu.
Vale.
Aquesta és la meva relació amb els estris de... Aquest any no he volgut innovar, per tant, tinc... A casa, dos arbres.
Dos?
Bueno, tinc l'espatllat primer, que no funciona, que em conservo.
Però el poses, a l'espatllat.
L'enxufo cada any
i no va.
Respira.
I el que van regalar.
I l'altre que voluntàriament no crec que em dignifiqui com a persona.
Escolta, i a nivell de festes, de quina manera ha entrat, perquè això sí que s'ha anat imposant, és com el musclo poma, el panettone. Panettone, de cop i volta, jo no sé què ha passat, pone un panettone en tu vida. O sigui, hem perdut, té una falera amb el panettone que ha aparegut com, bueno, com aquestes plagues que apareixen allà.
No em sentiràs dir ni una paraula de més i en contra del panettone.
Bueno,
em sembla un dels grans encerts, o sigui, re d'iPhone 10, re de tecnologia punta, re d'aquesta capacitat que tenim per transmetre imatges i en el moment. El gran encert dels últims anys en la tradició catalana nadalenca és el panettone. Perquè el panettone el que fa és aquest focus de colesterol que es veu des de l'estació espacial, el multiplica perquè no està clar quin és el protocol. Tu saps quin és el protocol dels canelons.
Sí.
Es mengen canelons fins a rebentar o fins que s'acabi la plata.
Mm-hmm.
Això està establert.
Correcte.
Els torrons, el mateix, fins que s'acabin. Mm. Llavors tu vas endrapant,
bueno,
vas notant...
O fins que ja... Digues.
Fins que rebentes, és a dir, el que es coneix com a coma diabètic.
Sí.
És a dir, quan tu arribes al coma diabètic, és el moment d'aturar-te, d'acord? I de cop i volta, algú va dir, no n'hi ha prou amb tot això. O sigui, necessitem...
Més!
Allargar la sobretaula. O sigui, tu feies postres, cafès, torrons, neules...
Pinya, era la tradició per baixar.
Per baixar.
Deia, bueno, no té cap...
algú,
perquè era sucre,
algú
també.
Algú treia unes xocolates, uns bombons.
Sí, de fora,
el
de belgues.
El sortiu de Cuétara.
També.
De cop i volta, ara a les 7 de la tarda ja apareixia. I de cop i volta algú va dir, no, això s'ha de resoldre a lo grande. Buscarem, hi ha uns italians que fan una cosa que es diu panettone. Que a més, el panettone és com la loteria. Comença a aparèixer en els aparadors a finals de... a mitjans d'octubre.
Sí, senyor.
Com dient, estoy aquí...
Sí, senyor.
I ja... com que no hi ha protocol, tu quan arriba a Nadal, així com el canaló, potser no l'has tastat des de Sant Esteve de l'any passat,
sí.
El panettone ja te n'has fotut uns quants quan arriba a Nadal.
Perquè te'l van...
Perquè te'l van
inoculant.
Te'l van inoculant com a temptació.
Exacte.
El primer és gratis, però després tindràs que pagar, yonqui de mierda. I aleshores el panettone es va imposant. És probablement la menja més extraordinària que hi ha. Per què? Perquè s'agafa amb les mans.
Bueno, aquí hi ha un protocol.
De manera
salvatge.
Clar,
segons quines cases, clar, això...
El tallen. No. Aquí he de dir que si esteu en una casa en què algú treu un ganivet per tallar el panettone, aixequeu-vos i marxem.
Va, que això, per això, important això que
dius. I sobretot, que no només hi hagi un panettone. O sigui, això és misèria. Panettone hi ha d'haver... O sigui, que no falti de
diferents,
res. Diferents ara.
Amb fruites.
Amb fruita,
xocolata.
Amb ametlla.
Ametlla.
És a dir, la varietat és infinita. Per tant, ens farà feliços. És més, recomano que a la tonteria aquesta de què portem quan anem a sopar a casa d'algú, a partir del mes d'octubre només hi ha una resposta. Portem un panettone.
Bona solució aquesta.
O sigui, ni ram de flors, ni l'últim disc de Bryan Adams. No, portem ni unes entrades pel pròxim concert del Bruce Springsteen de 6 anys. No. Portem panettones. El peritoni és extraordinari. I fixeu-vos quan hi ha els aparadors.
Sí, no, no, no.
Allò... O sigui, a mi m'ha... I a més, jo els tinc prohibits. Amb la qual
ho passes...
la satisfacció és doble. Bueno, perquè jo m'abraono damunt del peritoni amb les dues mans, perquè...
Clar.
Llavors, és tan bo que es tracta d'enfonsar les mans i les ungles brutes,
sí,
perquè, a més, higiènicament és...
Clar, però aquí ve el gran debat, que estàs en una taula, el panetone, tothom fot la grapa, i llavors hi ha gent que li fa fàstic o angúnia la mà de l'altra.
Hi ha cultures en què es menja amb les mans.
No, sí, sí.
I ve que els agrada quan van a Marrakeix.
Sí, això és estupendo.
Doncs, escolta, això és el mateix.
Sí, sí, sí.
I el moment en què tu... És com el socarraet de la paella... És un moment comparable al socarraet de la paella, que és quan
rasca, quan rasques. La part de baix del panetone.
Quan ja no queda panetone,
sí, aquesta és veritat.
Però hi ha aquella part que està al final de tot, en què tu pots rascar encara una mica de panetone, allò, no té, allò és una satisfacció infinita. Per tant, sempre a favor del panetone, llarga vida al panetone, i sobretot que no me'l regularitzin, perquè llavors hi haurà qui dirà, no, el panetone només ha de ser... pel dia tal...
Bueno, però ara s'ha intentat que també es mengi torrons tot l'any, eh? També hi ha aquesta falera de tot l'any...
Però això no ha quallat.
Està gustant...
Jo no m'he fotut un torron tot l'any. I mira que ho tinc prohibit, amb el qual la temptació és gran. No l'he tastat.
Després hi ha una qüestió amb els torrons, que jo, hi ha uns torrons que queden guardats perquè en arriben molts, a casa hi ha molta entrada de torró. Hi ha molts que queden als armaris i, curiosament, l'any vinent, l'any següent, ara, per exemple, obres els armaris per guardar-los d'aquest any i et trobes els de l'any passat. Jo no sé què passa.
Hi ha un tema tabú amb el tema dels torrons. No ens hem atrevit a formular-lo, a verbalitzar-lo, perquè... La nostra relació amb el torró és sentimental.
Exacte.
Moltes vegades intervenen els nostres pares, la nostra infantesa. Què fem? S'ha de resoldre. Això ho ha de dir la Unió Europea. S'ha de prohibir o no s'ha de prohibir el torró d'Alacant? És a dir, hem de continuar acumulant a casa tabletes de torró d'Alacant que no obrirem mai, d'anys successius, que ens venen amb uns lots que sempre n'hi ha tres, variats, a vegades molt imaginatius, a vegades estrepitosament imaginatius, però te'ls fots. En canvi, els d'Alacant, que ja saps quin pa s'hi dona, que és directament un invent diabòlic dels dentistes, és a dir, està pensat, i és un tic de postguerra. O sigui, el meu pare, el torró que més li agradava del món, era...
El d'Alacant.
El d'Alacant. Però el meu pare...
Però per què?
Pues perquè havia passat la guerra i perquè havia estat a l'exili i havia estat a la presó, condemnat a mort. És a dir, perquè t'agradi el torró d'Alacant, has d'haver tingut una vida dura. I el meu pare feia una cosa que ja denota la imperfecció del producte. Quan arribava el moment en què ell, per Nadal, es prenia el seu
torró d'Alacant,
s'aixecava i anava a buscar el martell.
Ah, sí, 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 a casa, si ho hem vist. Sí.
A veure, un menjar que has d'anar a buscar la caixa d'eines no és un menjar, és una solució...
Això era la tradició a casa meva.
És un element de construcció.
Sí, bueno, clar, però...
És com el ciment.
Però és per fer les peces, per desconstruir...
I llavors desconstruïa el... I feia veure, l'ingeria amb la boca de la cara... i amb les dents, evidentment unes dents que a partir d'aquell moment ja no eren servibles, i feia veure que li agradava. Que aquesta és l'altra. Perquè si tu has viscut ja en un període més lliure, l'amor lliure, el maig del 68, els hippies, San Francisco, tu ja no acceptes que aquella menja és bona. El torró d'Alacant s'ha de resoldre. O diem la veritat, o mantenim la pirula de que això és una de les nostres grans menges. Això és una cosa que hem de resoldre. I després, la varietat, algun dia se li haurà de posar...
Una mica de... Sí.
De freno. Jo he de dir que amb això sóc clàssic. Per tant, per mi és crema, coco i xixona. La xixona, he d'admetre que és una debilitat. Que quan me'l prenia, diguéssim, de veritat, me'l prenia amb pa. Em feia entrepans...
És que, mira, per acabar, anava a dir que el meu pare em preparava entrepans de torró de xixona.
Això és insuperable. Si tu t'has de morir i et diuen última voluntat, tens dues possibilitats. O el que va fer el meu oncle Joaquín, que va demanar dos ous ferrats el dia abans de morir-se, o un entrepà,
de torró de xixona. Escolta, acabem amb una peça que també has triat, que és la cloenda.
Els Beach Boys. Allò que deies del Nadal calent...
Sí, de com calor, es viu el Nadal, doncs, amb altes temperatures.
Imagina't una platja amb els Beach Boys tocant un tema que es diu Little Saint Nick, que Saint Nick és Sant Nicolau, que és el,
doncs, la figura amb el, que és. Amb els Beach Boys, us deixem. Sergi, bon Nadal.
Bon Nadal. You've all